reclamem un espai nou per la nostra escola, perquè portem molts anys amb una escola amb moltes deficiències, tant d'espai com d'arquitectura, com de material.
No estamos pidiendo caridad, estamos pidiendo es soluciones para ellos, para que tengan una calidad de vida mejor.
La comunitat educativa de l'Escola Escorça s'ha manifestat aquest matí davant de l'Ajuntament per reclamar millores en aquest centre concertat d'educació especial. En aquest sentit, han exigit un nou equipament més gran, una reclamació que fa anys que posen sobre la taula. Bona tarda. De seguida ens centrem en les reclamacions de la comunitat educativa de l'Escola d'Educació Especial Escorça. Abans, però, com sempre, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Alumnes de 5 escoles de la ciutat han presentat avui a l'Auditori Barrades els seus treballs de recerca al Congrés de Petits Talents Científics de l'Hospitalet. En aquesta ocasió, els treballs s'han centrat en el funcionament del cos humà. Demà arrenca a la Farga una nova edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya. Fins divendres s'han programat més de 300 activitats amb l'objectiu de reivindicar l'envelliment actiu i ser un espai de trobada des d'on afrontar d'una manera positiva la vellesa. I en esports ens centrarem en l'OSPI, que posa punt final a la temporada sense aconseguir l'ascens després de quedar eliminats el passat diumenge davant del Badalona. L'equip de Sergio Juste tornarà a estar, doncs, el curs vinent a la Tercera Federació.
Hem d'aprendre de tots els errors que hem comès durant l'any i bueno, demanar disculpes i a l'afició, a tothom el que ens ha apoyat en tot moment.
La comunitat educativa i les famílies de l'Escola d'Educació Especial Escorça s'han manifestat aquest matí davant de l'Ajuntament per reclamar un nou equipament pel centre més gran i adequat a les necessitats de l'alumnat.
La reivindicació és clara. Un nou espai per l'Escola d'Educació Especial Escorça. Famílies i educadors s'han manifestat a la plaça de l'Ajuntament per fer sentir les seves demandes. Denuncien que l'equipament actual ubicat en uns baixos a Santa Eulàlia ha quedat petit i que no disposen de l'espai necessari per poder desenvolupar la seva tasca. En el seu dia a dia han de fer front a problemes per accedir a les aules o als passadissos, la manca de climatització en algunes classes, poc espai en els banys per canviar els infants o fins i tot un menjador que s'ha convertit en una sala polivalent a la força.
Que és l'aula de reunions, l'aula per les famílies, i allà, en un raconet, treballen tant la logopeda com l'enfermera de l'escola, que es posen uns biombos per tenir una miqueta d'intimitat, per poder treballar bé amb els nens. I això és el que tenim.
Els passadissos, les entrades a les aules, estan plenes de cadira de rodes, de material ortopèdic per fer les sessions de fisio, per fet de canviar els alumnes, mobilitzar-los, fer servir una grua amb alumnes que caminen, que estan a terra descansant. L'espai és molt limitat i ens dificulta molt.
La reclamació és històrica i fa anys que famílies i escola demanen aquest nou espai per l'alumnat, però la situació continua encallada i l'escola ja ha arribat al límit.
Es passen, no?, la pilota per part del local on estem és l'Ajuntament, i l'Ajuntament és qui ens ha de donar una solució en quant a un espai, però qui posa els diners és departament. Per tant, s'han de posar d'acord tots dos.
Necesitamos que nos ayuden lo más antes posible. Hemos intentado ya hablar con todo lo que es el ayuntamiento, nada más que nos dan largas. Todos los días nos explica la misma historia, que sí, que está todo en proceso, pero el proceso ni empieza, ni continúa, ni en ningún momento nos dan ninguna solución.
No cumple con las necesidades, no cumple con el espacio, la infraestructura, los baños no están adecuados, no están adaptados, y cada vez la solicitud para la matrícula aumenta. Entonces ya no dan más, y no estamos pidiendo caridad, estamos pidiendo es soluciones para ellos, para que tengan una calidad de vida mejor. Son sus derechos.
Unes demandes que han estat escoltades per l'alcalde David Quirós i pels portaveus dels grups municipals d'Esquerra Republicana i Esquerra Unida i Alternativa, el Partit Popular i l'Hospitalet en Comú Podem.
L'Ajuntament de l'Hospitalet i la Generalitat de Catalunya impulsen un projecte d'atenció integrada social i sanitària per oferir als pacients amb necessitats complexes un pla d'intervenció únic individualitzat. La iniciativa, que ja ha començat als barris de Can Serra i Gornal, se centra en les persones que necessiten alhora suport social i sanitari, com per exemple la gent gran. L'objectiu és agilitzar les prestacions que requereixen, com els tràmits per sol·licitar ajuda a domicili o els tràmits per demanar la situació de dependència. Aquest matí, representants d'ambdues administracions, Ajuntament i Generalitat, han explicat el projecte al casal de gent gran del Gornal. Asseguren que de moment els resultats obtinguts estan sent positius i que el model s'anirà ampliant arreu de la ciutat.
Hem començat sobretot amb una mirada posada més cap a la gent gran, cap a les persones amb dependència i també en termes de salut mental. Però en definitiva, no, el model de treball després ha d'anar al conjunt de la ciutadania que necessiti d'aquesta atenció més integrada.
Una persona pot tindrà com 20 o 25 persones a la seva vida d'interlocucions, no?, amb els serveis bàsics, tant sanitaris com socials. No? La idea és que tinguem una finestra única i puguem donar un servei personificat tots a la una, posant la persona al centre del sistema.
Aquest matí a l'Auditori Barrada s'ha celebrat el Congrés de Petits Talents Científics de l'Hospitalet, on alumnes de diferents escoles han exposat els seus treballs de recerca. El projecte té com a objectiu fomentar l'experimentació en l'aprenentatge de les ciències.
L'Auditori Barrada s'ha omplert aquest matí d'alumnes de 5 escoles de la ciutat que en grups han exposat el treball i els experiments que han fet a classe al llarg del curs. Es tracta del punt i final de la 6a edició de Petits Talents Científics de l'Hospitalet, que enguany s'ha centrat en el funcionament del cos humà. La Megan i el Jordi, per exemple, han fet un treball de recerca sobre genètica.
El nostre projecte es diu l'herència genètica i va de com pot ser que dos germans siguin diferents tot i sent dels mateixos pares.
M'ha agradat aquest projecte perquè vam fer molts experiments, hem passat molt bé.
El programa Petits Talents Científics, organitzat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i desplegat a les escoles de l'Hospitalet per l'Ajuntament, proporciona al centre recursos i orientacions pedagògics que ajuden els mestres a implantar metodologies més participatives i creatives a l'aula.
Nosaltres hem fet el projecte de Petits Talents Científics amb un repte, que era com arriben els aliments i l'aigua que bevem a les nostres cames. Hem fet experiments amb sugos per comprovar, per exemple, que no totes les dents són iguals, la dels infants com la dels adults. Hem fet un altre experiment per veure quin tub representa millor el nostre esòfag.
El nostre projecte era descobrir com és que necessitem fer caca i tot va partir d'un conte que els hi va fer molta gràcia. A Niki els hi feia molta il·lusió. Estan molt nerviosos la primera vegada que exposen en públic, però ho han fet, s'ho han preparat molt bé i han vingut molt motivats.
Petits Talents Científics s'emmarca dins del Pla Municipal Estratègic LH Ciència amb dos objectius.
L'un és l'impuls de les vocacions científiques, no?, entre els joves, alumnats i de la ciutadania en general, i per l'altra banda l'impuls també del pensament crític.
D'alguna forma el mètode que té Petits Talents Científics és incorporar el coneixement del mètode, de com d'alguna forma es desenvolupa la ciència, que és a través de conèixer que per fer-te trobar una resposta necessites fer-te una pregunta, definir una hipòtesi.
Més enllà de les exposicions d'aquest matí, al programa han participat durant tot el curs gairebé 500 alumnes de 7 centres educatius de tota la ciutat.
El grup municipal d'Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa, ha denunciat la gestió de l'Institut Escolar Pere Lliscard després que el centre s'hagi quedat sense pati per les obres del nou edifici. El risc de despreniments de la façana de l'edifici de primària ha obligat a restringir-ne l'ús. El portaveu dels republicans, Jaume Graells, ha demanat solucions al Departament d'Educació i a l'Ajuntament. Graells també ha anunciat que portaran aquesta situació al Parlament de Catalunya per reclamar explicacions i calendaris concrets sobre les actuacions pendents. En la mateixa línia s'ha expressat el president de l'AFA del centre, David Crespí, que ha demanat reunir-se amb Ajuntament i Generalitat. Reclama un pla de contingència immediat, fixar el calendari on es concreti l'inici de la fase 2 de les obres i que es garanteixin espais alternatius d'esbarjo i educació física. Segons fonts municipals, l'Ajuntament i la Generalitat tenen en marxa una comissió de seguiment i asseguren que el nou edifici començarà a funcionar al setembre. Preveuen ampliar l'espai de la tanca perquè el pati es pugui fer servir mentre es fa l'adequació.
Ni gimnàs, ni biblioteca, ni façana arreglada, ni menjador i sense fer la pista. Això és low cost, pel departament és fantàstic. Aquí encabim els alumnes i sigui com sigui. Problema que s'ha generat ara, que hi ha comunitat a les famílies que no podran utilitzar el pati, no sabem fins quan.
Des de l'AFA del Pere de Lliscard demanem una reunió urgent amb serveis territorials, també amb l'Ajuntament, perquè puguin fer una planificació correcta de què passarà ara en la nostra escola amb aquests problemes que tenim. O sigui, necessitem espais, necessitem que l'escola tiri endavant d'alguna forma o una altra.
A partir de demà i fins divendres, la Farga tornarà a convertir-se en l'epicentre de l'envelliment actiu amb la celebració de la 27a edició de Fira Gran. Aquest any, durant els 3 dies de fira, es posarà especialment el focus en la situació dels cuidadors i cuidadores no professionals.
Música, ball, ioga, tallers de manualitats o de cuina. Aquestes són algunes de les més de 300 activitats que se celebraran des de demà i fins divendres a la Farga, amb motiu de la Fira Gran 2026. El Saló de la Gent Gran de Catalunya té com objectiu reivindicar l'envelliment actiu i ser un espai de trobada des d'on afrontar d'una manera positiva la vellesa. Enguany és la 27a edició del Congrés, que acollirà propostes ja consolidades, com la tradicional caminada multitudinària, però també de noves. El Juli Simón, director del Saló, explicava recentment al programa Primer Segona la combinació d'activitats de caràcter més lúdic amb d'altres més reflexives.
Tenim molta oferta, sí, sí. O sigui, nosaltres el que és manualitats devem tindre uns 60 tallers, més o menys, una cosa així, però després hi ha el cant coral i el ball en línia, que hi ha aquest any com 60 grups que venen a fer un concurs de ball en línia, i bueno, i després tenim allò teatre, cinema, poesia, però també tenim moltes coses allò de xerrades i conferències i presentacions.
Una d'aquestes activitats amb esperit reflexiu serà, per exemple, el diàleg sobre la bellesa, on els periodistes Luis del Olmo i Begoña del Puello repassaran 5 dècades de ràdio com a referents del mitjà. També hi haurà conferències sobre la bretxa digital o la solitud no desitjada. La Fira Gran 2026 es fixarà especialment en la situació dels cuidadors i cuidadores no professionals, per recordar l'impacte emocional i social de cuidar i oferir recursos pràctics per a un acompanyament més sostenible, digne i humà. En la majoria dels casos, les cuidadores no professionals són dones igualment grans.
Són dones que poden tindre 70 i pico d'anys, amb mares de 90 i pico o 100 i pico d'anys, i que les tenen que cuidar, i això canvia la seva realitat del dia a dia, no? O sigui, jo, i de sobte, 7 dies a la setmana, 24 hores al dia, et trobes com a cuidadora, no estàs preparat, t'agafen depressions, angoixes...
En paral·lel, aquest any, el Saló Fira Gran compartirà espai durant 2 dies amb la primera edició de Cuida, una trobada, en aquest cas, d'empreses i professionals del sector de la cura i atenció de les persones grans.
L'associació lúdica Necronomicons ha celebrat la 5a edició del Retrocon al Centre Cultural Sant Josep. Es tracta d'una trobada oberta a tots els públics per recuperar jocs de rol i de taula del segle passat i també crear així espais de convivència entre els aficionats.
Els amants del joc de rol també tenen un lloc a l'Hospitalet. L'associació lúdica Necronomicons ha organitzat la 5a edició del Retrocon, una trobada per recordar jocs de rol i de taula del segle passat.
Nos dedicamos a los juegos de rol, inicialmente en su fundación hace 32 años, a los juegos de rol y juegos de estrategia antiguos, y evolucionamos durante los años a asociación lúdica en general, juegos de mesa, wargames, juegos de cartas, rol...
Des de les 10 del matí i fins a les 10 de la nit, jugadors i jugadores de tot el municipi van passant pel Centre Cultural de Sant Josep per gaudir d'antics jocs o descobrir-ne de nous.
Nosotros, por ejemplo, en la mesa del fondo estamos jugando al Trivial de 1986, que algunos, pues ya, digamos, algunos de los miembros que están jugando no habían nacido para cuando preguntan alguna de las cosas. Y detrás nuestro estamos jugando a una partida de la llamada de Tulu, que es un juego bastante... ya es bastante antiguo, ha sido reeditado varias veces, y en otro sitio está jugando otra partida también más o menos de fantasía con un sistema bastante retro también de antes de 1980 o 1990, una cosa así.
Per a alguns membres aquesta és una segona llar, un espai on han conegut a persones que també els hi apassiona els jocs de rol.
Doncs jo vinc aquí perquè realment a mi m'agraden molt els jocs de taula, m'agraden els jocs de rol, una mica aquest món com una mica més friqui, per dir-ho així. Llavors aquí he trobat gent que li agrada el mateix, llavors vinc aquí a passar-m'ho bé.
Cada divendres l'associació obre les seves portes per a tothom que vulgui fer ús dels seus jocs i a principis d'octubre d'aquest any es celebrarà el Necrocon, la jornada estrella de l'entitat.
Les llibreries Llavors i Perutxo són dues de les 300 llibreries d'arreu de Catalunya que secunden la campanya Combat la distòpia, triar la llibreria, mitjançant la qual el Gremi de Llibreries reclama el compliment efectiu de la Llei del Llibre, que diu que els llibres s'han de comprar a les llibreries.
El Gremi de Llibreries també denuncia pràctiques habituals que podrien vulnerar la llei, com la venda directa per part de les editorials i grans cadenes al públic final i a biblioteques i centres educatius. També critiquen que les licitacions per a la compra de llibres de les administracions públiques no tinguin prou en compte les llibreries o que posin requisits impossibles de complir per a les llibreries de proximitat.
Que és important que els llibres es comprin a la llibreria i no a grans empreses i magatzems, perquè si no les llibreries de proximitat i de barri desapareixeran. Després també sensibilitzar els ajuntaments i a les institucions de que els concursos i les licitacions han de tenir en compte els criteris de proximitat, perquè puguin ser les llibreries les que puguin accedir a aquestes licitacions i que els llibres de les biblioteques siguin de les llibreries dels barris o dels pobles.
El Gremi de Llibreries ha interposat demandes contra nombroses licitacions d'aquest tipus, però argumenta que és impossible assumir el cost de totes les possibles demandes que caldria interposar i apel·la a la conscienciació de les administracions públiques perquè comprin llibres a les llibreries. Denuncien igualment que les editorials i les grans cadenes facin descomptes per sobre del que marca la llei a les associacions de famílies dels centres educatius, o bé que facin regals complementaris, com pissarres i altre material escolar, que acaben suposant una baixada de preu dels llibres.
Però sí que és veritat que des d'editorials o directament des d'editorials o igual alguns altres jocs es salten la llei del preu fixe, amb la qual cosa és un problema, perquè si hi ha una llei i nosaltres no ens la podem saltar, evidentment ningú pot entrar en joc al joc de posar els descomptes que vulguis.
Tant Perutxo com Llavors asseguren que el pressupost de l'Ajuntament de l'Hospitalet per a la compra de llibres per abastir la xarxa de biblioteques a les llibreries de proximitat és pràcticament nul. I recorden que la compra de llibres a les llibreries reforça un model cultural comunitari i més plural.
Els artistes Francesc Lanuza i Francesc Illa han inaugurat una nova exposició que porta el títol Igual amb petites diferències. El projecte, que pretén celebrar la diversitat de la raça humana a través de l'art, es podrà veure fins aquesta setmana, fins al 29 de maig, al Centre Cultural Sant Josep.
Aquestes figures són molt semblants entre elles perquè formen part de la mateixa instal·lació artística, del mateix estil, però si les analitzem una a una veurem que les caracteritza una individualitat pròpia. Aquest missatge de ser iguals però amb petites diferències és el que volen transmetre els artistes del grup Pòsit a la seva nova exposició al Centre Cultural Sant Josep.
Tots som iguals, la raça humana és sobretot per dins. El mecanisme és el mateix i per fora hi ha petites diferències, com l'estatura, el color. Això ens ajuda a identificar-nos uns als altres. La crítica és que hi ha algú que aprofita aquestes diferències per la desigualtat, no? I llavors, a partir d'aquí, doncs, creen odis, guerres.
Aquesta oda a la diversitat sorgeix del fet que els dos autors conviuen amb ella.
Nosaltres estem a TPK, que és d'aquí Hospitalet, darrere de la Tecla Sala, i allà es reuneix una quantitat molt diversa de gent actualment, i són gent que ha vingut tota de fora, no? I aleshores nosaltres estem molt a favor d'aquesta gent que va allà, i nosaltres gaudim de l'avantatge que es donen a aquesta gent, no?
Ells mateixos són un reflex de la idea del projecte, mentre que en Francesc Illa s'ha encarregat més dels quadres, en Lanuza ha creat les instal·lacions, peces diferents que formen igualitàriament part d'un tot.
Jo pinto pop, art pop, i ell és més abstracte, més d'allò, no? Però de totes formes, és això que han dit, és igual, però amb petites diferències, encara que es vegi molt diferent, però en el fons són exactament igual.
Tenen clar que no pararan de fer exposicions a l'Hospitalet, tot i que porten ja unes 40.
En tenim diverses, bueno, tenim una, dos, una concretada.
Sí,
una
que és a Belvitge.
A Belvitge, aquí a la sala subsol.
Sí, o a la Belvitge, i després aquí no sé si en farem una altra, no sé.
El seu desig és continuar omplint els carrers de la ciutat de cultura artística compromesa.
Què fa que un ofici es converteixi en art? Hem volgut conèixer de ben a prop la feina d'una artesana que treballa la fusta. Hi ha ben poques dones que s'hi dediquin i des del seu taller de l'Hospitalet reivindica el paper de totes elles en el sector. Ella és la Mai Rojas.
Entrem al taller d'ebenisteria que Mai Rojas té al barri del centre. I el primer que ens arriba és una olor a fusta que ens convida a fer un viatge en el temps. A una època on no es compraven els mobles a les grans superfícies, sinó que explicaves al fuster del barri les teves idees i li mostraves els teus retalls extrets de revistes per tal que creés la peça perfecta per casa teva. A Mai Rojas l'amor per l'ofici no li ve de família. Va començar com una afició i actualment és mestra a l'Escola de Treball de Barcelona i té taller propi.
El que més m'agrada és que no té límits. Parlo bo i parlo dolent. Pots fer una proposta teva i hores i hores i hores, sense pensar econòmicament en res, amb el que te quedes com una mica atrapada. I també pots rebre un encàrrec i dir, pues, això és molt difícil, però l'agafaré perquè és com un repte. I el que més m'agrada és quan tu veus a l'altra persona, no?, la satisfacció i tal, de, ostres, ho has pogut fer, no? Això és molt guai.
Actualment, un petit taller que treballa amb bons materials no pot competir en preu amb un moble fet en sèrie, però tampoc és el que busca. El valor diferencial d'un producte artesà és la seva singularitat.
El que t'estalvies en quant a preu econòmic, després no guanyes realment. O sigui, jo li diria a tothom que abans d'anar a comprar un gran magatzem, sigui que o el que sigui, que preguntés al fuster o la fustera del barri. Hem de deixar una mica aquesta immediatesa que tenim, aquesta necessitat de consumir ja i allà, i pensar en tenir una cosa única que és pensada per tu.
Mai Rojas és una dona en un ofici tradicionalment masculinitzat, com la fusteria. Malgrat que s'estan fent avenços en la presència de dones gràcies a iniciatives formatives i projectes d'inserció laboral, la falta de referents és un factor essencial.
Si no hi ha diversitat, doncs no hi ha diferents mirades, no es contrasten segons quines coses, no? I això és molt important. Jo, més que res, sí que intento fer com aquesta tasca per intentar que les noies, o els nois, que són una mica diferents, no?, que tenen una energia diferent, que es trobin un espai que jo no em vaig trobar, simplement per això. Intentar col·laborar i que trobin més diversitat, que es trobin més còmodes, més acompanyats per persones que són una mica diferents, ja no homes ni dones, sinó diferents. I després, si no som visibles, no tenim referents. Aleshores, com una noia dirà, jo de gran vull ser fustera quan no coneix a cap fustera, no?
A Mai Rojas li queden ja pocs dies treballant en aquest taller situat al carrer Joan Pallarès. A partir de l'1 de juny es trasllada a un altre local del barri del centre, on té clar que hi haurà un espai per aprendre fusteria. I entre els reptes que Mai Rojas té pendents d'assolir ben aviat és la creació d'una associació de dones fusteres que serveixi de punt de trobada per totes elles, que en són moltes.
La temporada del Centre d'Esports L'Hospitalet va posar el punt final el passat diumenge després de quedar eliminats davant del Badalona. L'Hospi acaba la campanya sense el seu gran objectiu, l'ascens.
Tancada la temporada 2025-2026, és el moment de la reflexió. L'Hospi no ha complert els objectius i l'anàlisi s'ha d'enfocar des d'aquí, des de ser conscients que el conjunt riberenc tornarà a estar el curs vinent a la Tercera Federació. I segurament l'eliminatòria contra el Badalona va ser una metàfora del cas de la temporada. L'Hospi va començar a jugar tard i fa la sensació que tampoc no va ser puntual a l'hora de buscar en convicció l'ascens. Era inevitable, un cop eliminats, mirar enrere i lamentar tot el que s'havia perdut abans.
Hem d'aprendre de moltes coses, com a staff, com a tot. Al final hem d'aprendre de tots els errors que hem comès durant l'any. I bueno, demanar disculpes i a l'afició, a tothom el que ens ha apoyat en tot moment.
Al final ho hem arreglat una mica, però bueno, molts errors, molts detalls que ens han condemnat. Si no els comets, segurament haguéssim sumat més punts. Potser no haguéssim sigut campions, però afrontaves el play-off d'una altra manera. Però bueno, realment estic molt orgullós de tots els meus companys, dels que han jugat menys, dels que han jugat més, dels que han estat amb les lesions, però han estat sumant cada dia, cada entreno, cada partit.
Crec que se'ns han escapat molts punts, que si no se'ns haguessin escapat, doncs estaríem xerrant d'altres coses i potser haguéssim pogut lluitar per altres posicions i potser doncs, aquest resultat ens hagués servit a nosaltres. Llavors, bueno, el passat està, ara toca descansar i marxar amb el cap ben amunt perquè crec que el que ha fet l'equip és de molt de mèrit.
I de la reflexió a la feina. Segurament el punt més positiu del passat diumenge va ser la comunió entre afició i equip, el ciment sobre el qual, històricament, sempre ha funcionat millor l'OSPI. Les pròximes setmanes començaran a perfilar el Centre d'Esport Hospitalet 2026-2027. A dia d'avui, molt poques coses estan tancades.
I amb la informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. La comunitat educativa de l'Escola Escorça s'ha manifestat aquest matí davant de l'Ajuntament per reclamar millores en aquest centre concertat d'educació especial. En aquest sentit, han exigit un nou equipament més gran, una reclamació que fa anys que posen sobre la taula. Alumnes de 5 escoles de la ciutat han presentat avui a l'Auditori Barrades els seus treballs de recerca al Congrés de Petits Talents Científics de l'Hospitalet. En aquesta ocasió, els treballs s'han centrat en el funcionament del cos humà. Demà arrenca la Farga una nova edició de Fira Gran al Saló de la Gent Gran de Catalunya. Fins divendres s'han programat més de 300 activitats amb l'objectiu de reivindicar l'envelliment actiu i ser un espai de trobada des d'on afrontar d'una manera positiva la bellesa. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, lacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.